comentar, suggerir, compartir.
A Plaça de Dalt ens encanta fer-ho.
Per això, cada dijous a les 12:20 del migdia arriba la nostra hora, la teva hora.
Plaça de Dalt, els dijous a les 12:20 a Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER, escolta'm nosaltres la vida.
Minuts, moment d'obrir la Plaça de Dalt. Sort que no hi som, perquè si no ens mullaríem,
sí,
avui.
Avui sí.
Amb el Miquel Pérez. Molt bon dia, Miquel.
Bon dia.
I enhorabona públicament per
gràcies.
Aquest premi, Lluís Regné.
Hay un dicho en Castilla, o bueno, en Aragón, que dicen que si quieres que te toque la lotería, duerme con la lotera. Pues bueno, pues,
de li va entregar la seva dona. Bé, i saludem també a la Roser Grau i la Rosa Maria Hernández. Benvingudes també a la Plaça
Hola.
De Dalt.
Hola, bon dia a tothom. Bon dia.
Bé, avui hi ha molts temes sobre la taula i a mi m'agradaria conèixer, per trencar el gel, la vostra opinió una mica de com heu sentit aquesta notícia de que el Tribunal Constitucional ha tombat aquest impost nuclear català i que ens quedem sense aquests 50 milions d'euros, el 10% havia de vindre aquí.
Mira, jo considero que és algo que ho havíem de preveure que passaria això, perquè com que encara governa el PP i governa el Partit Popular, encara que sigui a Mitges, i com que els del Tribunal Constitucional són els que són, que també són posats a dedo pel Partit Popular, la majoria, que n'hi ha uns altres que no, doncs aleshores jo penso que tot el que entrarà en aquests moments, com que Catalunya i Espanya estan així picats, doncs tot anirà en favor d'Espanya, del govern espanyol. I és això. Sí, claro, ells ja ho argumenten, evidentment que ells argumenten el per què s'ha fet així, perquè era una llei que era absolutament espanyola, però suposo que els d'aquí Catalunya, quan també van demanar això, suposo que també es basaven en alguna llei de l'Estatut, diria jo, perquè les coses sense pensar no es fan. Jo, claro, no he pogut llegir tot exactament com ha anat la cosa aquesta, però sí que era una cosa que ens hauria anat molt bé aquí. Ara que aquí dins, jo aquí també hi vull dir la meua, aquí dins també hi han hagut moltes polèmiques, perquè la central nuclear la patim los de la Ribera, però los de les zones de Barcelona i los polítics d'allà ja demanaven aquí lo 10%, nosaltres lo a tot allí.
Sí, 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 no.
Vull dir que en este cas...
Jo estic d'acord en este sentit, en el que has dit, és el que has dit, que penso que també és una manera de mirar d'esta moda que s'ha ficat ara últimament de els catalans ni l'aigua ni la sal. Però a part d'això, jo penso que també per la part d'aquí tampoc no s'hi haurà bé, perquè mira el que diu ella, patim nosaltres la central nuclear, estem pagant uns cànons nuclears, i jo diria que a la comarca incluso paguem un cànon d'energia nuclear i ens estan servint l'energia elèctrica que les sobra de Flix, i que no saben què fer, nos la fan pagar com energia nuclear. Luego resulta que luego a la hora de repartir tothom és bo,
clar.
Tothom és bo i venga, jo també vull. Sí, escolta, sí. Aquí són els que ho estem patint. Jo és que penso que aquí l'energia elèctrica, los hogares de la Ribera tendríem que tenir-la por lo menos un 50%, subvencionada a un 50%.
Clar. Produïm el 70% de l'energia que es consumeix a Catalunya.
I a més a més, la segona part greu és que esta gent s'agafen a que la Ribera d'Ebre té el segon PIB de Catalunya, no, el primer PIB de Catalunya. Entonces resulta que, clar, la Ribera d'Ebre és una comarca riquíssima, maravillosament.
Que vinguin a veure-ho.
Cuentan tota la facturació de la...
Estos sí que són rics.
Sí, cuentan tota la facturació de la central nuclear, però no miren que també la Ribera d'Ebre és, en renta familiar, la segona per la cola. La segona porracola de tota Catalunya. I
no
això
sé,
no
ho veus tu?
No ho sé, bueno, jo m'ha sapigut greu, perquè quan vam parlar l'últim dia aquí era una manera de poder generar potser, no?
Economia,
la perspectiva,
clar,
de nova economia. Però el que tenim clar és de que o la gent d'aquí, diputats d'aquí, dins el Parlament, es posen les piles i, com diuen ells dos, hem de procurar pel nostre, no pot ser que Barcelona, que està al Quinto Pino, se'n benefici del que nosaltres tenim aquí, però és que ens passa amb tot.
Amb tot.
No tenim trens, ara passa això de la llum. Jo sempre dic, nosaltres paguem, quan els nostres fills marxen a estudiar fora, no ens costa el mateix un fill nostre que un fill d'un que viu a Barcelona o a les Rodalies de Barcelona, que tenen trens. Poso Masnou, que és d'on soc jo. De Masnou passen els trens com a metros. Cada 5 minuts passa un tren a Barcelona.
Cada 20 minuts tenen tren d'anada i tornada. Claro. La meva família que viu a Sant Pol, cada 20 minuts tenen trens.
I nosaltres aquí, els nostres fills, hem de buscar un pis, hem de pagar el pis, hem de pagar la manutenció. Què ens costa la carrera d'un fill a banda del que paguem a la universitat?
Molt més, clar.
Molt més. Doncs pues, llavors jo crec que mirant tot això, potser hi haurien coses com ara aquestes, que potser seria una manera de beneficiar. És a dir, a Flix no paguen aigua. Pues, bueno, potser aquí no hauríem de pagar llum.
Ah, sí, sí. Jo em penso que a la gent que vivim als pobles i que estem mantenint un país amb pobles, i amb pobles sans i amb pobles que funcionen, nos tendrían que subvencionar pel fet de viure en un poble. I no és tot el contrari, sí. que nos carreguen, nos carreguen
però,
més.
Bueno, però és que, a més a més, la gent que marxa a estudiar fora, un tant per cent alt es queda a Barcelona. Ah,
exacte.
És a dir, nosaltres
proporcionem. Pèrdua de talent, sí.
No? Jo pues ara mateix, si hagués viscut a Barcelona, pues possiblement no m'hagués tingut que comprar un cotxe nou ara. ¿Por qué? Porque estic aquí i jo necessito el cotxe.
Però, a més, tenim un altre añadit. I és que és molt probable, no sabem el que passarà amb els polítics que tindrem i com els tindrem, però dins de 10 anys és molt probable que o renovin aquestes centrals nuclears perquè no els hi queda cap més remei o es tanquen. Què passaran aquests pobles dins de 10 anys? Estos diners aquests han anat molt bé per a mi, tot això.
Però és que la Ribera tornarà a la de pedra.
Però on estan els nostres polítics de la Ribera? Què diuen els polítics que tenim? Clar. Tant d'un color com de l'altre. Què fan a Madrid? Ara s'han donat molta pressa per eliminar, per no voler pactar entre tots. I mira, i a tornar a votar nosaltres. I ara què?
Què us sembla
com,
això?
Com us estan defensant?
Això, jo és que sembla un teatre.
Avui escoltava i dia, què vol dir? Que no han votat bé? Que no ha servit, no ha servit de res, evidentment.
No, no,
però
no,
deien,
no,
la fent aquesta pregunta, no han votat bé?
Aquí hi ha un... Mira, jo penso que ho ha fet més malament ha sigut el Partit Socialista en aquest sentit, perquè sí que podia, si no volia pactar en el Partit Popular, que jo a mi no m'hagués agradat, però bueno, era una opció, podia haver pactat en totes les esquerres. I perquè una senyora d'Andalusia li va dir que no, ell no ha pactat. Li van dir que això no podia ser. Jo em penso que a l'hora de governar, encara que tots els veiem, que bueno, hi ha gent que diuen que els de Podem, tant és a l'abraç i tot, jo penso que també tenen idees i molt lloables i entre tots probablement s'haguera pogut fer. Però quan una persona, un senyor que està número 1, els seus mateixos li veten un munt de coses,
no
podrà fer res.
No, és que el que no pot ser és triar un secretari general i després dir-li, però no pots fer això. No,
una marioneta.
Jo crec que això ha sigut com una...
Si ho fa malament, dentro de 4 anys lo traus.
Rosa, què deies?
Que crec que ha sigut com una promoció d'ell mateix, per aquest tio l'han fotut tant, el Sánchez, que jo crec que això ha sigut com una sortida endavant contra tots els barons i baroneses que té el seu partit. De dir, bueno, jo ara em poso amb aquesta embranzida, perquè si no, el pobre, de veritat, com diu ella, a darrere l'han collat de que no... Però, esclar, i a l'altre, aquí el guanyador, entre cometes...
Rajoy.
El senyor Mariano
Rajoy, que és el que ens ha enviat, i a més hi ha encara hi ha gent que l'està votant, que el votarà, perquè s'ha guanyat les eleccions.
Tornarà a guanyar.
Sí, a més, ja no quan sento això. Jo no ho puc entendre de cap manera.
Ell s'ha sentat a fumar, no sé si fumava el
pan,
però
aneu fent, que després estaré jo aquí.
M'hauré passat el tren, pam, 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 i bueno, sé què és. Aquí estoy, no?
Però és que la gent que vota també, Déu-n'hi-do, després de tot el que xorreo de corrupció que hi ha hagut. És que això és el que m'al·lucina.
No, ja, a mi m'al·lucina que luego surten a parlar de la corrupció en els mateixos i luego parlen d'una manera que es veu que s'estan fotent es veu que s'estan fotent de la gent
Bé, i sembla la política que avui volem parlar de cultura també, que ens dona més alegries. Volem parlar de més d'aquesta nova revista de la Riuada, el número 37 dels Entensa, que Miquel és part directa, però vosaltres dos, Rosa Maria i Roser, sou a més, si no recordo malament, sòcies
de la Riuada,
i no se'n perdeu cap a més, com ha de ser.
Jo, per mi, aquesta revista és la joia de la corona, per dir-ho d'alguna manera. Jo penso que sempre hem tractat de superar-nos i de fer-la millor, però en aquesta és que nos hem passat 7 o 8 pobles.
Sí.
A més, en les signatures que n'hi ha de prou pes i de prou categoria, de gent que està molt ficada en la història i que està molt bé.
Home, jo crec que és una joia poder tenir en una població una revista, no una entitat cultural com aquesta, I llavors avui potser podríem fer una mica de promoció de la riuada, no?
Exacte, sí.
De dir com està, prendre-li el pols. Quants socis tenim, quants subscriptors, que jo no sabia el que era, perquè l'altre dia quan a la riuada van dir tenim tants socis i subscriptors, dic ara no sé, jo sóc soci però no sé què vol dir ser subscriptor. Mm. I ara ens ho ha aclarit una mica.
El subscriptor d'alguna manera, el subscriptor d'alguna manera no té dret més que a la revista, que es fa i paga pues, pràcticament el valor de la revista. Si se fan dos a l'any, que ja fa molt temps que no es fan, se fa un a l'any, pues paga el valor d'esta revista. Mm-hmm. I el subscriptor, això és el subscriptor. El soci, sin embargo, a més té una altra sèrie de, jo diria, de privilegis i obligacions. Per exemple, de privilegi de que totes les activitats que interviene la riuada, pues d'alguna manera per correu electrònic pues se les envia informació. I luego també té el dret, si vol exercir-lo, de venir cada dimecres que nos reunim allí a la seu nostra al bulevard i de treballar també, de treballar en l'elaboració de la revista o en l'elaboració de qualsevol d'altre dels projectes que es fan. Ja sabeu que a part de la revista, pues, a part de l'arxiu, tenim l'arxiu fotogràfic, tenim també el que és la sala Julio Antonio, la gestió de la sala Julio Antonio, i a més també fem presentació de llibres i fem altres activitats culturals. Per exemple, enguany se va participar en les jornades d'onomàstica i una de les integrantes a la junta rectora de la Riuada pues va presentar inclús una ponència que va estar molt escoltada i que va estar molt, molt felicitada. Llavors, eso serien els socis. Entonces, entre uns i altres estem al tombant de los 300. Al tomant de los
socis. Està bé, bona salut.
Entre uns i altres. Bueno,
i quantes revistes es fan?
La revista se fa una tirada de 500, perquè a part d'estos 300 revistes que hi ha, luego n'hi ha venta que es fa, per exemple, a la plaça, que vam vendre, o també en la sala d'exposicions, quan hi ha, pues, també hi ha, si algú està interessat en alguna revista, pues, també la pot comprar allí. I a més hi ha una sèrie d'intercanvis, jo diria que quasi hi ha un centenar d'intercanvis que d'altres revistes que ens envien els seus números i nosaltres fem l'intercanvi amb ells.
I es fa net? Es fa net? Es venen les 500?
No, sempre queden, no sé exactament quan, però que poden quedar al tombant de no arribar a un centenar, però sempre queden. Salvo n'hi ha uns números que estan exaurits, que ja estan exaurits i que no se poden reeditar perquè resultaria catastròfic econòmicament, perquè me sembla que és del 1 al 6 i logo potser n'hi ha també el número 12 que estan exaurits, i això és el que he fet jo, és que els he escanejat i els tinc en CD. Los tinc en CD, si hi ha algú que està interessat en esto, pues le faig una còpia del CD i ja està.
Jo que he fullejat una mica la revista, que m'ha semblat
dedicada a la baronia d'Entença,
a l'època medieval, que és el que coneixíem molt poca cosa de tot això, i la major part entre edat medieval i moderna, que són el que hi ha hagut, no? Interessantíssim, perquè precisament no es coneixia, però a part d'això, i jo sí que voldria, ara faig una crida a la gent jove, sobretot a la gent jove que estudia història i història medieval, perquè he llegit una miqueta per damunt també l'article que ha fet molt interessant mossèn Alanyà, que és l'arxiver de Tortosa. I allí a Tortosa hi ha una gran quantitat de material que ells ni tan sols han pogut veure el que hi ha. I jo sí que demanaria, hi ha molta gent jove que fa recerca dels estudiants o que fa una tesi, i si volen fer-ho d'època medieval i són de les nostres zones, que vagin allà, que potser també ajudaran a mossèn Alanyà, perquè fins ara tampoc no ha pogut, perquè era professor també de la Universitat Ramon Llull. I aleshores, doncs, que ajudin i que busquin, perquè material de tots els pobles hi haurà moltes coses que nosaltres no coneixem, i ells sé segur que tenen caixes i caixes que encara estan per mirar,
per catalogar.
Sí.
No, i també a part de mossèn Alanyà també hem trobat de Huelva pues que sí. Un professor, un catedràtic, que ell va fer la tesi sobre la sentència, que havia sigut arxivero de la casa de Medina Celi, que és donde pràcticament està tot arxivat, tot l'assumpte de la sentència, perquè per aquello de polítiques matrimonials i tot això, pues ja sabem que el Castell de Mora pues va passar de los Bellvell, va passar la sentència a los Moncada, no, que eren els enemics, a los Cardona, i luego a la casa de Medina Celi. Llavors tot l'arxiu està allí, i incluso diria que aquest senyor pues estava, quan vam contactar en les primeres vegades, pues estava superinteressadíssim en poder venir a Mora i trepitjar el Castell de Mora.
Jo me'n recordo quan...
Logo no va poder ser, però de fet és així.
Quan vaig fer la ruta dels Templers a França, vam anar a un castell d'un poble que eren quatre gats, però us ho dic en sèrio, un poble que era no res, i un castell que el d'aquí li dona 30.000 voltes. Pues nena, entrem a dintre, un projector,
tot ben treballat.
Clar, jo crec que aquí, si ens hem de posar les piles amb la promoció turística del que tenim i del riu.
I tenim molt.
Exacte. Sí. I llavors, aquests treballs que tenim, pues, escolta'm, es poden fer projeccions, però és que era només tu tenies que posar la moneda, com igual quan vas a les catedrals i poses...
Sempre ho dic aquí,
I és fantàstic, de veritat que sí. No hi havia ningú, Vull dir, tu posaves la monedeta, et sortia el projector, unes
tenen
cadires...
Tenen el castell de Montsegur, que és petitíssim, entres allà dins i te quedes parat pel munt d'història que té, i no les quatre parets, ni
res.
I a més no pots mirar ni a l'exterior. Sort que puges una muntanya molt alta, a prop del Pirineu, i aleshores ho veus tot, veus tot el paisatge, però el que és el castell, res de res. I ells te'l venen com la gran cosa. Sí. La majoria, jo no hi havia, és que només tenen quatre roquetes.
Però és que suposo que això deuen ser diners.
Diners i una política, una política cultural, de l'administració cultural seriosa, i no com ens hem trobat aquí en un Mora, que va arribar tot un conseller de cultura de la Generalitat, va visitar Santa Madalena de Dalt, un magnífic exemple d'ermita gòtica de diafragma del gòtic més antic, i com allò no tenia taulada, perquè encara no havien pogut treballar allí, pues va dir que allò no tenia valor, que tot el que no té taulada no té valor. I luego, sin embargo, se van allí a Barcelona, escarban de baix del Borni, troben quatre pedres, i allò és meravelloso i és molta història. Però tot lo d'aquí, pues no.
Ahí está.
Però jo crec que la política hauria de ser per tots igual, independent, no?, del lloc on estem.
A veure, la història de la nostra comarca molt l'hem hagut de fer nosaltres. Aquí tenim Miquel, que és un dels grans treballadors, molt l'hem hagut de fer entre nantros, Joan Naunes, per exemple, tota aquesta gent de per aquí, que sense cobrar un duro han anat buscant poquet a poquet. Allà a França no han estat el mateix govern que ha anat allà fent les excavacions a la gent que sigui. Aquí, en tota la història, jo sempre ho dic i m'ho heu sentit de moltes vegades, en tota la història que tenim dels templers, un castell meravellós que és el de Miravet i tota aquesta zona de per aquí, la història que podem contar, fins i tot hi podríem ficar ibers per aquí al riu que pugessin i baixessin.
Què fes falta?
I és que, escolteu,
és la promoció aquesta. Jo crec que algú ha de creure en això, però començant per l'Estat.
Quan ha hagut alguna iniciativa del país per fer algo, per exemple, jo em recordo quan vivia Paco Valls i era el president d'Amics del Castell, pues que es van fer intentos de aconseguir que es traguessin subvencions cap aquí i diners, i tenint los diners resulta que luego per poder tocar una pedra té que venir un arquitecte i un arqueòleg oficial que vindrà aquí i cobrarà i se donarà tres passejos i ja està. Perquè si no, no es pot fer res. No es pot fer res. Llavors és que són com el perro de l'hortelano, que ni menja ni deixen menjar.
Bueno, ens hem quedat sense temps. Volíem parlar de la contracultura també, que déu-n'hi-do aquests dies.
Ingreu en sap.
Per tots aquests incidents del metro i coses iguals, però ho parlem en un altre programa. Acabem, com sempre, amb la prosa, la literatura, la poesia, que ens portes avui algo especial, Miquel. No?
Sí. Bueno, és un sonet que va sortir publicat fa dos anys en la miscel·lània que va dedicar el CERE a Mora d'Ebre, i és un sonet de Josep Maria Sáez Corredera, ja sabeu, aquel capellà
de Miravet,
i que lo dedica a Mora, i diu així: tot trescant per la història, fulleixo el teu passat i el veig vivac d'Aníbal, de grecs i de romans, el veig de mitja lluna reducte de sultans i el veig cristiana altiva que en temps ha conquistat. Si qui alça amunt els pobles és Déu, que els ha creat, en tu, al llarg de la història, a dolç besar ses mans, pois t'ha fet capçalera dels pobles comarcans i amb terra, pont i aigua, corona t'ha bordat. Com barcassa de l'Ebre, turgida al ser la vela, traces a cops de rem emprentes de progrés que als pobles riberens tu deixes com estela. Tu nom de vila noble per tot el món s'estès, que és gran nombre de proses morencs al món revela que eres la pàtria indòmita que avança sempre més.
Molt bé.
Josep Maria Sáez, 1986.
Doncs, que està bé per aquí, ells.
Amb aquesta fantàstica prosa ho deixem aquí perquè no tenim temps per a més. Moltíssimes gràcies als tres i ens veiem en dues setmanes amb Contracultura i molt més que sortirà. Això, sí. Gràcies.
Parlarem. Vinga, adéu, bon dia.